CDT. Comença el tercer temps. Tercer temps.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard Torquemada, ets a situació, ets a lloc?
Sí, sí, sí.
T'agrada... Quines coses t'agraden?
M'agrada molt, avui amb moltes os, el pas endavant col·lectiu del Barça. Crec que hem vist el millor partit de la temporada fins ara, el més complet, el més rodó, en la situació més adversa, que és sense Messi. I això vol dir que l'equip ha fet un pas endavant tots. No algú, no qui substituir a Messi. Jo crec que això, aquesta és una gran notícia pel Barça, en una situació d'adversitat, perquè a més era el primer partit sense Messi, i el que ha d'inspirar confiança. Crec que el Barça ha fet a la primera part una exhibició en la pressió, una exhibició física, tàctica, on Valverde ha pogut dibuixar, diríem, la pressió gairebé home a home que havia fet amb altres equips com l'Atlètic, amb continuïtat. L'equip ha tingut molt clares les seves limitacions i les seves habilitats, ha sabut dominar els temps, quan atacar, quan tenir la pilota, ha instal·lat el partit a camp rival i ha incomodat molt a l'Inter. I per una qüestió d'insistència ha fet el primer gol. L'única assignatura pendent avui, però és que avui no hi és Messi, és que l'equip li ha costat més acabar les jugades, però ha tingut oportunitats. I a la segona, quan l'Inter ha sortit molt bé, el Barça ha reaccionat fantàsticament bé. Era un moment d'adversitat i l'ha gestionat meravellosament. Ha fet un pas endavant un altre cop, s'hi ha revelat i ha fet una segona part gairebé, diria, millor que la primera, perquè és que ha acabat entenent el partit perfectament, interpretant els espais, generant opcions, fins que Jordi Alba ha rematat el partit, però el Barça el podia haver rematat abans. Per tant, jo avui estic molt content. Tinc la sensació que hem vist un gran Barça en una situació difícil.
Això és el que t'ha agradat avui molt, amb molta sort.
Sí.
Dubtes d'alguna cosa?
Tinc dubtes sobre si hi ha gaire diferència ara mateix entre l'Anglet i Umtiti. Crec que el Barça ha fitxat molt bé. Ha fitxat molt bé avui, podríem destacar Artur, l'Anglet, però tothom ha jugat molt bé, Jordi Alba, els veterans, Piqué, Busquets, els jugadors de dalt, Rafinha ha interpretat molt bé, però tinc la sensació que avui l'Anglès ha fet un dia de fer un cop a la taula. No és un jugador, com en el cas d'Artur, que hagi nascut pel Barça, té dificultats per córrer enrere, però cada cop les ha dissimulat més, fins al punt que crec que la jugada és aquella acció amb Icardi, on Icardi surt amb avantatge, li guanya la posició i com corregeix i recupera l'Anglès. La sensació de l'Anglès que és una esponja, que tot ho assumeix molt ràpid, que és un jugador molt intel·ligent, més enllà de la seva aportació a pilota aturada avui, que ha caçat gairebé tot a l'àrea rival, s'ha entès molt bé amb Piqué, ha estat fort l'un contra un, en les situacions que han estat determinació no s'ha arronsat, al contrari, s'ha fet gran, i crec que el Barça ha fitxat molt bé. Per tant, com Titi es recuperi tranquil·lament, que el més important és la salut, que la defensa està ben coberta i que, per tant, la sensació que l'Anglès mereix continuïtat com a parella de Piqué, sense cap discussió, crec que avui s'ha confirmat.
I hi ha alguna cosa que avui no entenguis?
Doncs, Bernat, no entenc com Artur és brasiler i no fet a la Masia. Fa la sensació que és un jugador fet a casa. O sigui, jo crec que no hem fitxat mai al Barça un jugador tan parit per jugar al Barça que no sigui d'aquí. O sigui, és com si aquest futbolista hagués estat durant molts anys a casa mirant el Barça de Xavi, Busquets i Iniesta, i què feia un migcampista? Pel gest tècnic, per la interpretació, per com gira 360 graus, el que dèieu, per com pren decisions difícils però encertades, per la seva precisió, per la seva lectura del ritme i per una altra cosa, perquè quan s'equivoca no perd la personalitat, no s'arronsa. S'ha equivocat dues vegades consecutives, però la següent ha tornat a sortir com ell sap. I això, el Barça, aquesta capacitat mental per sobreposar-te, aquesta capacitat per entendre que l'equip necessita que tu siguis tu, no, que no canvis, que donis el que tu saps fer. Això marca diferències. És una qüestió no només futbolística, sinó també de mentalitat. Tu has dit, crec que has dit alguna cosa així com ha començat una relació d'amor, no?
Sí, una història d'amor entre el Camp Nou i Artur.
L'ovació jo crec que defineix molt bé el que reconeix la gent i com ha encaixat entre el que té el barcelonista, el seu univers, Artur.
És realment haver trobat una agulla en un paller, i algun dia ens hauran d'explicar com és possible que aquest jugador, que sembla, com diu el Ricard, format a la Masia i no sortit del gremi de Porto Alegre, ha arribat a jugar d'aquesta manera. Però la sort és que el Barça l'ha detectat i l'ha portat aquí. De seguida tornem cap a la zona de vestidors, prenem tots plegats posicions i continuem per analitzar tot el que ha donat de si aquesta gran nit de futbol al Camp Nou. El Barça ha guanyat per 2-0 l'Inter de Milà.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 22 de setembre al 18 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Avui a casa nostra hem de dir que hem posat la vaixella bona, eh? I hem posat també unes estovalles gairebé que estrenem.
Hi ha visita especial.
Perquè no cada dia es rep a casa el president del Parlament de Catalunya. President Torrent, bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Molt bé, contents, no?
I tant. El Roger Torrent, el senyor Roger Torrent, és el president del Parlament de Catalunya i crec que ens parla des del mateix Camp Nou, oi?
Sí, de fet, de la llotja. Acaba de veure el partit, sí, sí.
Què, com ha viscut aquest partit?
Doncs bé, no? Era una prova de foc, no? Era el primer partit post-Messi, per dir-ho així, i per tant era la prova del cotó, i jo crec que l'hem superat amb nota.
Quan ha vist l'alineació que sortia Rafinha, quin pensament ha tingut?
Bé, un pensament una mica ambivalent, no? D'una banda està bé, i està bé premiar en Rafinha, i jo crec que ha jugat molt bé, que ha jugat... Bé, jo crec que ens ha anat molt bé, però d'altra banda també hi ha l'assumpte o l'afer Dembélé, no?
Dembélé, eh?
Sí, sí.
Com? Ja sap, president, que aquesta secció ho sé, perquè a més m'han dit que tenim el privilegi de que ens escolta, sí. Que sempre pregunto per Dembélé. Vostè d'on és? Dels escèptics o dels del suport incondicional?
Jo crec que és un jugador que apunta molt i se li veu una projecció futur que jo crec que pot ser brutal, però alhora falta actitud, no? I això és el més preocupant. Amb un noi de 19 o 20 anys, no sé els que té, però és molt jove, li falta aquest compromís, no? Aquesta implicació, i això es nota. I amb un jugador d'aquesta edat crec que hauria de demostrar una mica més d'inquietud per voler jugar bé, per agradar, per aclimatar-se als companys, i això no li acabem de veure.
Avui Valverde ha pres una decisió més pensant en el col·lectiu que en el jugador, evidentment.
Jo crec que sí, jo crec que ha pensat més en el col·lectiu. També és veritat que davant hi havia un Inter que presumiblement no es podia tancar i per tant era difícil doncs jugar a llarg i per tant potser ens anava millor algú com Rafinha, que torna a les parets, que juga, que combina bé amb el mig del camp,
sí.
Però és veritat que segurament ha primat més una qüestió de filosofia d'equip que de jugador en concret, no?
Estem detectant, notant, que estem parlant amb un president del Parlament molt futbolero. Situï'ns una mica, quin és el seu, diríem, el seu DNI futbolístic? Vostè ha estat del Barça de tota la vida,
doncs
és soci...
Mira, el meu DNI futbolístic es diu Gol Nord, Boca 145. Sí, jo, diguéssim, per herència familiar i per destí, pràcticament no podia ser altra cosa que culer. El meu avi ja era culer, el meu pare també, el meu pare pateix molt quan veu el Barça. De fet, no el mira, perquè és d'aquests culers d'abans, no? D'aquests tan patidors. I jo, doncs, d'alguna manera he mamat Barça a casa meva durant tota la vida i, per tant, doncs, no podia ser una altra cosa que culer.
I, per tant, té la sort ara de poder veure els partits potser des d'una altra posició on es veu molt bé el futbol, oi que sí?
Es veu com un futbolín, de fet, es veu molt bé, es veu fantàsticament bé, però és veritat que trobo faltar una mica l'ambient del Gol Nord, d'on són les meves localitats, però vaja, vaig combinant, eh? Una, un dia a la llotja i l'altre em sento una mica més futbolero al Gol Nord, al meu seient.
Comparteix la sensació que aquest any la Champions està ficada al cap dels futbolistes?
Sí, el que passa que també és veritat, i això s'ha anat dient, i jo crec que té una part de raó, que el Barça, quan se centra només en una competició, no li sol anar bé.
Sí, és veritat.
Quan s'obsessiona amb un trofeig, costa, perquè segurament és una qüestió de continuïtat en el joc, de continuïtat física, i per tant no pot oblidar la Lliga. De fet, jo crec que el Barça, evidentment, per prestigi, per història, per dignitat fins i tot, ha de competir per totes les competicions i, en tot cas, quan arriben les victòries és quan es juga bé el conjunt dels partits, siguin avui contra l'Inter, sigui diumenge contra el Madrid o contra qualsevol dels equips que formen part de la Lliga Espanyola.
I tornant al partit d'avui i al Barça aquesta temporada, ara en parlàvem amb el Ricard, què li sembla aquesta aparició gairebé miraculosa d'un noi que és de Brasil però que sembla de Terrassa, que es diu Artur?
Mira, de fet estàvem amb un company a la mitja part i ens hem conjurat per fundar l'arturisme. A partir d'avui som adeptes d'aquesta nova religió de l'Artur. Bé, a mi, o sigui, és un jugador que és una barreja entre nostàlgia i projecció de futur. Nostàlgia
és
perquè ens recorda, no, el futbol excels que hem sigut capaços de jugar, que han sigut capaços de jugar a l'època Guardiola. Per tant, ens recorda molt a Xavi, la Volteta, la manera com es mou pel camp, com toca i s'ofereix, com toca i s'aparta sempre. També com el busquen els altres jugadors, com el busca Busquets, com el busca Rakitic, com el busca al mig del camp. Per tant, és una peça clau també pels jugadors, i té només, em sembla que 21 anys, per tant té un recorregut brutal si el Barça és capaç de, no diria construir un equip al voltant seu, però que sí, sigui una peça clau com ho va ser Xavi en el seu moment.
Sempre és un partit diferent, el Barça-Madrid de diumenge, però crec que el que hem viscut avui fa que arribi amb una sensació, no sé com dir-ho, de seguretat, no? Després mai es pot confirmar, perquè
mentre,
ja veus aquests partits...
Mentre no sigui eufòria, està bé, diguéssim. També és veritat que el Madrid és un equip especialista perquè té,
sí,
molt d'orgull...
Per ressuscitar.
I perquè ha viscut molt de temps d'una certa èpica, això, d'un cert orgull. És una mica un equip que sempre, exacte, ressuscita, sempre reviu, i nosaltres ens sol anar malament quan ens confiem, no? I quan afrontem els Barça-Madrids havent-los guanyat abans de jugar-los. Per tant, jo crec que bé, estem en una situació bona. Avui hem vist un bon partit, insisteixo, sense Messi. És veritat que Coutinho li ha faltat fer un pas endavant. Jo estic convençut de que diumenge té una oportunitat d'or per concretar això. En qualsevol cas, no ens confiem. No ens confiem perquè diumenge serà un partit on el Madrid vindrà tocat d'orgull i, per tant, serà complicat.
Paraules sàvies, perquè tots sabem que és el Madrid, tots sabem que amb més dificultat és un equip que es creix, sabem que el Barça no té Messi, però sí que jo percebo que avui necessitàvem una demostració col·lectiva de dir aquest equip va més enllà de la Messi dependència que moltes vegades li assignem i li pengem, sense tenir en compte que el Barça té futbolistes extraordinaris, que a vegades jugar amb Messi o sense Messi també condiciona, perquè tens una referència molt clara a qui sempre li vols donar la pilota, i quan no hi és... Ja és una qüestió que ja ens ho repartim entre nosaltres i els jugadors assumeixen més decisions. Doncs, president, un plaer. Una visita que ens ha fet molta il·lusió, Bernat.
Moltíssimes gràcies.
I que ja sap on som, que la TDT és casa seva i que, a més, per un analista futbolístic com el que ens ha demostrat, que parlem el mateix llenguatge.
Ho intentem. No serà per minuts de futbol com a seguidor, diguéssim. Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, avui l'amic que ha visitat casa nostra i que, a més, s'ha mostrat i s'ha demostrat com un autèntic entès en la matèria futbolística.
I que s'explica molt bé. Com
ha dit això, entre la nostàlgia
i la projecció de futur. Gran definició, eh?
Fantàstica.
Molt bé, tots ja som a lloc. Suposo, Laia, que no han sortit encara els entrenadors.
No ha sortit ningú.
Tampoc hi ha jugadors a la zona mixta, m'imagino.
Tampoc encara.
I, per tant, tot ho tenim a punt per acabar de rematar la feina. Encara ens queden gairebé 50 minuts per analitzar aquest partit que avui el Barça li ha guanyat a l'Inter.
La transmissió d'en Torquemada.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vicepresident Borda.
Pugem a la planta noble truquem a la porta...
Perdona, baixeu de la planta noble, que podeu parlar del president del Parlament.
Sí, baixem una planta i parlem amb el nostre vicepresident Jordi Borda. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Que bé van les victòries, i especialment si són a la Champions, fins i tot en casos com avui, on no hi havia Messi, hi havia dubtes per esvair qualsevol altre... En fi, dubte, no?
Sí, per tranquil·litzar la setmana del Clàssic, la postassemblea, l'escut, tot plegat aquí. A la planta noble hi ha hagut un mig somriure quan s'ha vist l'alineació i s'ha vist Rafinha, que és gairebé justícia poètica, que Rafinha jugui contra l'Inter i marqui contra l'Inter, tenint en compte tot el que ha passat amb ell. I la veritat és que, centrant-me en Rafinha, el fet que jugui, es revaloritzi en un partit de Champions com el d'avui, diguem-ne que per als interessos o pels plans de futur, la cosa va força
sempre
bé.
Sempre ho mires des d'aquest punt de vista.
Home, a mi aquests senyors m'han contractat per això. Jo vinc aquí...
Sí, senyor.
Venid aquí a parlar de mi libro.
No a veure si fa un bon partit contra el Madrid.
Ja tinc una... No.
Volem lectures diverses.
Espero que no jugui contra el Madrid.
Jo tinc una pregunta per fer.
Esperes que no jugui contra el Madrid?
Home, sí, em faria patir.
Rafinha?
Sí, però...
S'ho ha fet molt bé avui.
No vull parlar, no vull posar en el terreny de l'entrenador ni el secretari tècnic.
Doncs què vols?
No ho sé què vull, però...
Dembélé?
No ho sé.
No vendre el demà, que vol és vendre el demà.
No ho sé què vull, però...
Jo vull fer-vos una pregunta, Jordi, o Xavi fins i tot, al voltant d'això que comentarà el vicepresident. Per què l'Inter no va pagar... la clàusula o la quantitat estipulada en la contracte de cessió, que semblava més a més gairebé obligatòria, o així es va vendre en el seu moment, i quan va acabar la temporada el va tornar cap aquí i no va fer cap gest?
La meva sensació és que va especular amb la feblesa del Barça. Diria que hi havia aquest preu pactat i que els plans que devien fer és apretarem el Barça en el seu moment i ja rebaixaran el preu. I es van trobar, això segurament anys enrere el Barça hagués passat, però es van trobar un Barça tan necessitat de diners que no podia permetre's una venda a la baixa de Rafinha. Ei, aquest és el meu punt de vista.
Sí, Rafinha volia quedar-se a l'Inter. L'opció de compra de l'Inter no era obligatòria. Potser hi havia un compromís moral amb el jugador de quedar-se'l si arribaven a Champions, però després aquests compromisos morals, si no estan escrits, s'oblien, i el Barça aquest estiu va sortir al mercat amb la intenció d'ingressar, i ingressar molt. S'havien acabat les sessions aquestes, o gairebé s'han acabat les sessions sense ingressar diners. De fet, Rafinha l'últim dia de mercat no va anar al Betis perquè no va voler. Tancat acord entre el Barça i el Betis.
El problema és que acaba contracte el 2020, és a dir, aquesta temporada que ve, no l'altra. I aquí suposo que el Barça haurà de fer algun gest per si vol embutxacar-se calés per Rafinha.
Bé, doncs aquesta és la història d'un Rafinha que avui, recordem, ha marcat el primer gol del Barça.
Borda, no el podem vendre ara. O sigui, ha de jugar més partits per arribar al gener amb aquesta situació de mercat.
Per tant,
ha de jugar.
Ha de jugar, clar, sí, home.
Tens por que s'espatlli això diumenge?
Tinc por de diumenge.
Ja has sentit el president, eh?
Sí, ja l'he sentit, i el veig molt confiat, però ja saps com sóc amb aquests clàssics.
El tema Madrid,
El tema Madrid...
Et distorsiona.
Ara també és veritat que Rafinha ha jugat força bé.
Molt
bé. Com siguin. I l'equip ha estat un bloc i ha estat sòlid i ha passat la prova de tenir el primer examen sense Messi, i com us heu anat, dient, ha passat la prova.
Escolta'm, i el xiulet sobre Arturo Vidal, què et suggereixen?
Doncs home, que el soci del Barça no li agraden, anava a dir, les xerrotades, no? Les sortides de to que ha protagonitzat Arturo Vidal.
Hem sentit un contrast molt gran amb l'ovació Artur.
Sí.
I al moment de l'entrada de l'Arturo.
És fort com el públic identifica
sí.
El que sap que connecta amb
sí,
ell.
Sí, sí. Això és màgic, gairebé.
Sí, sí,
eh?
Sí.
Perquè és una qüestió de pell, o sigui, no es poden posar d'acord.
Sí, instintiu, no sé, tu però saps que allò és el que t'agrada.
No
el
sempre
que...
passa, que amb Larsson semblava que era un jugador que es podia adaptar al Barça, però... I la gent es va enamorar de Larsson.
Bé, i de Neskens, no? però vull dir que sí. Valoraven altres virtuts, no?
Però amb Larsson sí, hi havia l'èpica aquesta de Celtic i tal. En canvi, en el cas d'Artur, és estrictament futbolístic. Estrictament futbolístic.
No, volia dir que no sempre que el Camp Nou s'enamora d'algú és perquè el veuen... fet per jugar al Barça.
I en canvi Arturo Vidal jo crec que representa una manera d'actuar que aquí no es valora.
Jo crec que ha estat molt hàbil Valverde avui amb totes les decisions. L'entrada de Rafinha guanya un futbolista, probablement qui millor podia interpretar, com deia el president Torrent, aquest joc entre línies d'un jugador que anés de fora cap a dintre, que fes el mateix que Messi però que fos més disciplinat defensivament i tapés la banda. el canvi de pujar uns metres Sergi Roberto amb l'entrada de Semedo, que és un carmelet per dir-li al Sergi no només patiràs en defensa, els minuts d'Arturo Vidal de dir-li el càstig s'aixeca a partir d'un quart d'hora. Ara reps els xiulets, ja tornes a estar en el grup, tens una altra oportunitat. L'únic que... I jo crec que l'actitud amb Dembélé. O sigui, que Dembélé no tingui cap minut avui vol dir que el que va passar contra el Sevilla abans i després ha tingut continuïtat. Sí. O sigui, no només ha de ser el Sevilla, ha de ser una sensació, com et diria, d'apatia o de poca connexió als entrenaments. O sigui, que Valverde avui ha fet un gest amb Dembélé i que Dembélé ha de tornar a intentar pair això, perquè la sensació és que no ho acaba de pair, és una evidència.
Jo ho he dit al tot costa, jo l'any que ve sí que el veig fora, i potser és molt aviat per dir-ho, Però si no hi ha un canvi radical...
Quan dius any que ve, vols dir gener del 2019?
No. Quan es presenta l'oportunitat, sí. Bernat.
Però sí. Podria ser el gener del 2019.
Si es presenta el gener, diria que hi ha opcions. Hi ha opcions,
sí, que el Barça... Sí, tu creus que el gener ja...
Si es presenta una oportunitat que el Barça rep una oferta
és molt
important,
aviat, no?
Jo dubto que es presenti l'oportunitat.
Jo també dubto que es presenti algú amb el que necessitaria el Barça.
Però et quedes sense l'opció d'un extrem, del primer extrem de l'equip, perquè Malcolm ja has vist, no ha tingut ni un minut, però que Malcolm tampoc, eh?
Sí, però aquestes oportunitats de mercat, que vingui un club amb 100 milions.
Home, no, clar, si venen 100 milions...
Em refereixo a això, home. Home,
ara sí, eh? Ara sí que el venem, eh?
Home, amb 100, si venen amb 100... Home, si venen amb
100... Jo
no el vendria, però entenc que el club el vengui.
Sí, sí.
Ara, Valverde, una cosa és que gestioni Dembélé i una altra cosa és que li vagi bé que li treguin de l'equip. Jo crec que hi ha... Són dues coses diferents.
És difícil el gener perquè és una operació, jo crec, bastant complexa pel preu, pel que suposa de tenir un recanvi.
I perquè el Barça el necessita aquesta temporada. La plantilla està feta perquè Dembélé hi sigui. Una altra cosa és que Valverde gestioni quan ha de jugar i quan no, quan l'estira de l'orella i quan li dona minuts, però que aquest any Dembélé forma part de l'equip i fins fa un mes era titular fins que vam trobar la química Artur Coutinho.
Jo veig més factible que marxi el gener Arturo Vidal, que ha arribat aquest mateix estiu, que no aquesta operació que dieu de Dembélé. I a tot això, a l'estiu que ve ja veurem, també està rondant el nom de Neymar.
Sí.
I això de Neymar, l'altre dia m'explicaven que bé.
Bartomeu, amb la Mònica Terribas, dilluns al matí de Catalunya Ràdio, va dir, evidentment, que no ens hem plantejat el retorn, però...
També de moment, veritat. No va dir? De moment o alguna cosa així, com un condicional.
També és veritat que no podia dir qualsevol altra cosa en cas que hi hagués algun moviment.
Jo crec que el Barça, amb el tema Neymar, hauria de reflexionar, pensar bé què vol fer i prendre una decisió en personalitat. La que cregui,
sí,
però en personalitat.
En personalitat és, sota el teu punt de vista...
No, la que cregui, s'ha de reflexionar.
El tema de Neymar...
S'ha de reflexionar, ha de saber què va passar i què passa ara i què pot passar en el futur.
D'entrada hi ha demandes creuades entre els uns i els altres i deutes pendents.
Jo sí,
una altra cosa és que em preguntes què faria jo, però què faria jo és com què faries tu, no és vinculant ara mateix.
Però home, quan dius en personalitat...
Sí, perquè en personalitat vol dir marcar el Barça a l'agenda, és a dir, marcar al Barça la decisió, que ningú li digui què ha de fer, o sigui, que no prengui una decisió per una qüestió d'inèrcia, de resultats, per salvar, per tapar un forat, no, per prendre una decisió estructural, perquè és una decisió que jo crec que no té res a veure només amb el futbol o amb el tema econòmic, té a veure amb la fortalesa del club.
Bé, ja en parlarem, suposo, quan arribi el moment.
Si arriba.
Sí, arriba, clar.
Jo crec que no arribarà.
Si arriba el moment que es plantegi el tema seriosament, vull
dir. Jo tinc la sensació que aquest moviment de Neymar i el Barça és un moviment que al Barça li convé si Neymar se'n va al Madrid. És a dir, que si el Madrid, Neymar ha de marxar al Madrid, pensar que el Barça ha estat allà pessigant i que el Madrid ha de tancar el contracte i dubta, i, o sigui, generar problemes perquè Neymar no se'n vagi fàcilment al Madrid, per dir-ho d'una manera.
Sí, i és una operació que, si anés Neymar al Madrid, hi ha fitxatge, però entremig hi ha, com t'ho diria, a banda de les demandes, hi ha qüestions fiscals molt complicades de resoldre.
Sí, arriba Spalletti a la sala de premsa. Hola, Laia Tudel, de la TDT, de Catalunya Ràdio. Ahir ja va dir que va contemplar Rafinha com una de les opcions per substituir Messi. Ha estat així i a més ha fet el gol. És un jugador que vostè el coneix. No sé si hauria preferit tenir-lo i que s'hagués quedat a l'Inter en comptes de tenir-lo de rival.
De esto ya hemos hablado. Perdón.
No, no funciona el micròfon ara.
Di questa cosa
de això ja en vam parlar ahir. Rafinha és un jugador molt bo
que, noi non abbiamo
que nosaltres no vam poder fitxar en aquell moment.
Poi, il fatto che ci
després el fet que ens hagi fet un gol és la seva feina. A mi m'ha agradat veure'l damunt del camp perquè he tornat a veure jugar. Si nosaltres juguem aquest partit a mèrit és també de Rafinha, perquè l'any passat ens va ajudar molt per poder jugar un partit com aquest. Bé, després jo tinc uns jugadors que m'agraden, dels que em fio, i Rafinha sens dubte ajudarà molt al Barça.
Hola, bona nit. Aquí Marta Ramon de RAC1. Com canvia un escenari sense Leo Messi en aquest sentit? Què li han semblat els recursos que ha ofert el Barça doncs, per suplir la seva baixa? Com ha vist el Barça?
Escolta la traducció.
El Barça mi è sembrata la stessa squadra.
El mateix equip.
Que gioca la palla in velocità,
que juga la pilota amb molta velocitat i que et pressiona d'una manera molt compacta. M'ha semblat un equip que sap on vol anar i sap què ha de fer. Estic convençut que amb Messi encara hauríem tingut més problemes, però sense Messi ens n'han creat força.
Elogis de Spalletti al Barça. Preparem el nostre home de refresc que això continua.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill està de colònies i es posa malalt també els truco perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan perdo les claus de casa també els truco perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
I aquest home de refresc és el periodista Oriol Domènech. Oriol, bona nit.
Bona nit, Bernat.
Quin és el teu titular?
No puc repetir, no?, el de l'últim dia que vaig venir aquí.
Quin era?
No te Dembélé, eh?
Que no me'n recordo.
El dia del Tottenham Barça.
Vas dir? Ai, Dembélé...
Dembélé ja ha begut oli.
Ah, perquè va ser el primer partit que van jugar Coutinho i Artur, no?
Sí.
Ja ha begut doble dosi d'oli, sí. Vols dir?
Avui Rafinha, Semedo... Vull dir que ja no... Ja no està el 12, no? Ja està el 14 o el 15. Però bueno...
I què, et sembla just i bé o et sembla...
No, em sembla molt bé, ja ho he comentat durant la transmissió i tu ara fa una estoneta. Al final jo crec que Valverde ha actuat correctament, jo crec que Valverde internament no és de moltes bronques ni de molts discursos, són ells més actes, ja ho va demostrar amb Arturo Vidal, que després el que va passar a Londres després no va jugar més talla, i ha passat avui, és evident, també ho he comentat a la prèvia, les imatges del moment del canvi, el que va passar a la segona part, i per tant jo crec que avui és evident que hi ha hagut un càstig.
Tu coneixes molt a Vidal, Uri, creus que podrà rescatar Dembélé?
Parleu d'Erika Vidal, eh?
Sí, és el director esportiu del Barça, no?
Jo crec que ho intentarà, perquè és evidentíssim que ara hi ha un problema aquí al vestidor i per tant aquí hi ha una feina que no farà l'entrenador, però que potser sí que ha de fer el secretari tècnic.
No serà fàcil, com dius, però vaja, Dembélé té la sort de tenir a Vidal, que és francès com ell, que parla el seu idioma. Per la carrera de Dembélé és important també saber superar situacions difícils com aquestes.
A l'estiu a Vidal van a dinar un dia amb Dembélé per explicar-li que hi havia confiança sobre ell, que havia de fer un pas endavant, que era una temporada important després de la temporada passada truncada per la lesió.
És un cas complicat, perquè ja hem comentat moltes vegades que és un jugador que des d'un perfil rarot, d'aquests que tampoc no fa... molta via amb els companys al vestidor, que si no és puntual, que si té problemes, i per tant, si sobretot això li sumes, que la seva màxima afició, que és jugar a futbol, tampoc ho pot fer, serà un cas complicat de resoldre, aquest.
Jo puc insistir una mica en el que us deia a la prèvia? És a dir, vosaltres creieu que aquest és un problema que ara mateix... És a dir, que hi ha una situació, hi ha un cas d'Embelé, això és evident, però la dimensió d'aquest cas creieu que és... molt grossa.
Potser tens raó.
Creieu que hi ha un...
La gent no està tan pendent.
D'uns 100 milions d'euros.
No, sí, però això dels calés...
Ja.
Estàs obsessionat. Sí,
Coutinho em va costar... És a dir, no sé si és un problema que... En el... Ja no només parlo del barcelonisme com aficionat, sinó fins i tot en el club, ara mateix, sigui dels que més preocupen. No?
Jo crec que... reflexió, perquè el partit l'has guanyat i l'has guanyat bé amb un gran Barça, però al final tot s'ha hagut de recórrer amb un jugador que és Rafinha, que feia setmanes que no jugava, tinguera un jugador que, com heu dit ara, de 150 milions a la banqueta, que és un crac mundial i que no has tirat d'ell.
Jo crec, Bernat, que tens raó en una cosa, que ara tancarem el tema d'Embelé, perquè el Barça ha guanyat i jo crec que hi ha coses molt positives per parlar-ne, però jo crec que Dembélé és un talent del futbol mundial, que el Barça ha fet una gran inversió i que estem vivint una situació que pot marcar el seu futur al Barça. I, per tant, clar, la dimensió, no, home, no, seria, si estiguéssim parlant de Messi, de Luis Suárez, de Piqué, d'aquest futbolista, la dimensió seria més gran. Però Dembélé no és Christian Ball. O sigui, Dembélé és un jugador que té un potencial que no és un potencial comú i per tant la gestió d'aquest cas i el que pensi el Barça del seu futur és, jo crec que és capital en una inversió com la que va fer.
Però té temps, ja jugarà.
Sí o no, o el gener el vendran, perquè hem estat parlant de tot això. Però vaja, és igual. Passem del tema d'Embelé i anem a parlar, Oriol, del que...
No, tot, aquest era el meu titular, era una petita broma. El meu titular seria que hi ha Barça sense Messi. És a dir, jo crec que avui a la prèvia tothom, en tots els esmorzars, en tots els dinars, tothom es preguntava quin Barça veuríem sense Messi. Perquè la veritat és que el dia del Sevilla va haver-hi un gran Barça als 20 minuts que va jugar Messi i després va haver-hi un partit molt igualat contra el Sevilla. I llavors, per tant, ja crec que avui el Barça s'ha vist el Barça dels primers 20 minuts amb Messi contra el Sevilla. I crec que això... Sí. És un gran mèrit de tots els jugadors, que estic segur que l'estuari internament s'han conjurat per dir tots han donat un pas endavant, absolutament tots, uns més que altres, però bé, és que avui xapó per tots els jugadors.
Jo us he de dir que a mi m'ha sorprès molt el Barça avui, jo no m'ho esperava i que ha sumat molt l'equip, com diu l'Oriol, per mi.
Sí, han fet una demostració col·lectiva que no estem acostumats, en part perquè
Messi és
Messi hi és i els rols canvien si hi ha Messi.
Sí.
Llavors, en el primer partit que havies de demostrar que el col·lectiu, que això és un joc de 11 contra 11, això és un tòpic, però aquí intervenen molts factors, doncs tots han crescut.
Tots. Jo crec que això dels rols que dius és molt interessant. Tots hem jugat, encara que sigui a qualsevol esport, i hem tingut algú molt dominant al costat, que condiciona molt, perquè saps que la millor opció sempre és que la tingui ell. Però quan aquesta, diríem, aquesta presència amb tant magnetisme un dia desapareix, obliga que et mires a la cara i dius, aquí ens toca remar tots, que avui ens l'hem de repartir.
Sí. Començant per la banqueta, a mi m'ha agradat que el Barça plantegés una pressió com la que fa un any, dos anys, la majoria de rivals li plantegen, que és anar a buscar gairebé un contra un als jugadors rivals. I això feia temps que no ho vèiem, perquè el Barça és veritat que pressiona bé, el Barça de Valverde pressiona bé, però en altres situacions. No ha forçat tant la sortida de pilota. I això és idea de l'entrenador, per començar.
Mira... Jo crec que fas bé de parlar de l'entrenador, perquè al final qui decideix que avui jugui aquest equip, qui decideix que jugui Rafinha, a qui li surt bé tot plegat, és Ernesto Valverde.
Sí,
i com que altres vegades l'hem titllat de poruc, de conservador, d'etcètera, etcètera, doncs avui que la jugada li ha sortit bé, crec que l'hem de destacar.
Jo crec que a més no només li ha sortit bé, sinó que com tu amb el penal d'Iker Casillas, ell ha fet que alguna cosa perquè sortís bé. És a dir, ha pres decisions molt equilibrades, amb molt de sentit.
Sí, la presència de Rafinha. O sigui, perquè Dembélé val més de 100 milions, ha de ser un jugador molt important per l'equip, però el partit et demanava més un jugador com Rafinha que no pas un jugador com Dembélé.
És veritat. Mentre Spalletti continua fent declaracions i a la zona mixta no hi ha notícies, preparem, Quimet, l'informe del laboratori.
saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mama, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
No somos clasificados, pero somos cerca de la clasificación y eso es importante.
Era una semana.
Las palabras de Clement Lenglet a Barça TV.
El domingo el Real Madrid, pero importante también afrontar el clásico con este 2-2, ¿verdad?
Sí, siempre es mejor preparar un partido con victoria del partido anterior y lo hemos hecho bien. Yo creo que en el juego también y eso te da confianza, pero este domingo sería un partido totalmente diferente y hay que prepararse de la mejor manera posible.
Y te hago la última por mi parte. Has estado a punto de marcar en dos ocasiones tu primer gol con el Barça, entre el cabezazo y las dos que te ha sacado Handanovic. Sí. Tienes ganas ya de marcar el primer gol, ¿verdad?
Me gustaría, pero hoy no ha sido el buen momento. Hay que esperar otro momento y ojalá meta un gol este domingo.
Al final has tenido un partido tranquilo, o sea, un partido sin incidentes raros, o sea, un partido que te ha salido todo bien.
Sí, porque yo creo que hemos jugado un buen partido todos juntos y cuando jugamos así es mucho más difícil para el rival de hacer daño a nosotros.
¿Ha sido el partido más serio de la temporada? No, más serio, el más compacto de la temporada.
Es posible, no sé si no he jugado todo tan bien, pero yo creo que fue un partido muy, muy bueno atrás y arriba también.
Sí, están preguntando si ha trobat a faltar Messi.
Siempre, siempre. Preferimos jugar con Messi que sin él, pero no tenemos otra opción durante 3 semanas. Hay que buscar la mejor solución para que no se vea que no está en el campo.
Del partido de hoy... ¿Te quedas sobre todo con la presión que ha hecho el equipo? ¿Ha dado la sensación durante muchos minutos que el Inter no podía salir de su campo?
Sí, hemos hecho una buena presión con recuperación muy, muy alta y sin dejar respirar el Inter. Y eso es también el ADN del Barça.
Les paraules de Clement Lenglet a les televisions d'avui.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 22 de setembre al 18 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
L'informe del laboratori.
Carles, et volia demanar, sobretot per Coutinho, un sentit del president Torrent que deia que havia tingut la sensació que s'havia quedat en mig pas endavant. Com ha acabat de participacions?
Doncs són 82. 49 a la primera part, menys, 33 a la segona. Però tots han participat menys a la segona part, eh? Perquè una altra de les coses que em volia... que buscàvem en les relacions de Busquets, i, per exemple, simplement per portar un exemple, amb els que més ha participat, amb els que més ha estat amb Artur, que ho ha fet 13 vegades. Doncs 10 a la primera, 3 a la segona. Amb Coutinho ho ha fet 12 vegades, 9 a la primera, 3 a la segona. I amb Alba ho ha fet 11 vegades, 9 a la primera, 2 a la segona. Per tant, hi ha hagut una baixada general, ha hagut 7 punts de baixada.
Clar, perquè deu haver tingut menys pilota, no? Això ens ho pot confirmar, sí. El Marc.
Sí, s'ha perdut 8 punts.
De la primera part a la segona,
sí.
La primera ha acabat amb...
71.
I la segona amb 63.
Sí.
I això s'ha reflectit, Carles, en aquestes dades de participacions de Coutinho, del flux de passades de Busquets cap als seus companys.
Correcte. El que no ha canviat, per exemple, són amb les relacions d'Artur i Coutinho, han seguit mantenint les mateixes relacions, òbviament amb menys passades, però Artur més amb Alba, Coutinho i després sí. Amb Rakitic, i a la segona part amb Rakitic, no la primera part, la segona part, i les relacions de Coutinho, per exemple, és primer Alba, segon Artur i tercer Suárez. Però totes
torna
les...
a repetir-ho, Coutinho, primer connecta amb Alba.
Alba, segon amb Artur,
sí.
I tercer amb Suárez.
Luis Suárez.
Però les de Suárez totes són a la segona part.
Ah, sí. La primera part no havien connectat.
No havien connectat. Et diria que a la segona part ha mirat endavant només aquell espai
físic. Sí, és possible. Jo crec que el que defineixen les dades és que la segona part els atacs han estat més curts perquè l'Inter ha atacat més, hi havia menys espais i quan Coutinho connectava hi havia espais per davant per jugar la transició amb Luis Suárez. Probablement d'aquí aquesta connexió. I a la primera part, en canvi, s'ha jugat amb més espais reduïts i hem dit que el Barça s'ha centrat molt en aquest triangle Coutinho, Artur, Jordi Alba per alimentar Luis Suárez i per generar perill per la banda esquerra. Ara sentíem l'Anglès a la segona part, Icardi gairebé no l'hem vist, que és molt d'Icardi això, eh? Ell apareix per rematar, sí. Però la segona part molt controlat.
La segona part no ha fet gairebé res, gairebé res. La primera una rematada, però per exemple ha perdut els 4 duels que ha anat per cap amb l'Anglès i amb Piqué. Recordem, el primer duel que perd de cap és la rematada de l'Anglès en el córner, per tant, sí. Amb possibilitats de fer gol, i simplement amb condicions positives per ells, que ha guanyat una cursa en velocitat. A partir d'aquí ha perdut 4 pilotes, ha rebut una falta, ha jugat en curva a l'espai, però gairebé sempre superat pels dos centrals del Barça.
Per tant, diríem que Piqué i l'Anglès han aprovat amb nota l'examen Icardi, eh?
Correcte.
Marta, alguna novetat a la zona mixta?
No ha sortit ningú a la zona de ràdios.
Laia Spalletti, alguna cosa destacable?
Està bastant crític, eh, amb el joc del seu equip. Sí? Si no tens la pilota i quan la tens te la treuen, i si la tens no saps què fer, no funciona.
Va en la línia del que ahir demanava, no? Que l'equip havia de tenir la pilota per poder plantar cara al Barça. Per tant, demostra que Spalletti és un entrenador que vol que l'equip sigui ofensiu, que tingui el domini de la pilota, i no ha acabat gaire content amb la fase ofensiva. Som a l'espera que arribi Valverde a la sala de premsa.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Esperant que Ernesto Valverde surti a la sala de premsa, ha parlat per les televisions.
Un rival importante, que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, que quería jugar... Nosotros hemos impedido que jugara y al mismo tiempo, poco a poco, según iba avanzando el partido, nos hemos ido haciendo con el juego y, bueno, de ahí un poco el resultado. Estamos contentos porque ha sido... era un partido importante, era un partido difícil. También el primer partido sin Messi, que ya se notaba en el ambiente, que todo el mundo estaba expectante a ver cómo respondíamos, y yo creo que hemos respondido bien.
¿Qué?
Porque el clásico no entiende de momentos, o sea, partidos tan importantes como derbis, como clásicos, al final las diferencias... clasificatorias o las diferencias de ánimo no se ven o no se intuyen porque todos los equipos ponen todo en el campo y entonces hay un factor emocional importante y nosotros no tenemos nada ganado porque llevamos dos partidos porque habíamos ganado estos dos partidos antes para ganar el siguiente. Sabemos lo que a quién nos vamos a enfrentar, sabemos lo que nos va a exigir y estamos, pues bueno, en buen momento pero contentos de poder afrontarlo.
Las palabras de Ernesto Valverde a las televisiones.
Ja l'heu sentit. Oriol, ha encertat Valverde avui, eh? Jo crec que ha fet un pas de credibilitat.
Home, jo crec que ja ho ha comentat, ha encertat en totes les decisions que ha pres, i sobretot la més important de totes, la de Rafinha en lloc de Dembélé, perquè a la prèvia molta gent apostava que l'home seria Dembélé, i la veritat és que ha sigut molt valent per apostar per Rafinha, per un jugador que ell mateix tampoc no li dona moltes oportunitats, i que en un partit així hagi apostat per ell, jo crec que això és un té molt mèrit.
I el veus contra el Madrid?
Jo crec que sí. Al final, quan guanyes un partit i dona amb convicció, la gent té confiança, el més normal és que repeteixi l'equip.
Arriba Valverde a la sala de premsa.
Bona nit. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde. Recordeu, sisplau, nom i mitjà abans de cada pregunta. Una pregunta per torn i silenciar telèfons mòbils. Gràcies, Ricard.
Bona nit, Ernesto.
Hola.
Ricard Torquemada, de la TDT de Catalunya Ràdio. Demanaves ahir una resposta col·lectiva, jo crec que gairebé millor impossible, no? La sensació que de la resposta de tothom. Et volia potser concretar més amb el tema de la pressió, no? La sensació de la pressió de la primera part ha funcionat com un rellotge.
Sí. És verdad que... Para el partido de hoy, para nosotros, con la importancia que tenía, necesitábamos dar un paso al frente, sobre todo con la ausencia de Leo, porque sabemos que está en la cabeza de todos, del público, del contrario, de la nuestra. Y bueno, nuestra intención era, desde luego, sabiendo con quién nos enfrentábamos, con el Inter, pues intentar que no sacaran el juego, porque también sabíamos que ellos nos iban a apretar mucho en nuestro campo, en nuestra salida de juego, y para nosotros era fundamental poder llevar el balón hasta su campo y luego después ser muy rápidos en la presión tras pérdida y luego ajustar sobre todo la presión para que no disfrutaran del balón, porque ellos son un equipo ofensivo. Y bueno, hemos estado, yo creo que muy bien. Según ha ido avanzando el partido, creo que mejor. El comienzo del primer tiempo nos ha costado un poquito, pero mejor. Y el comienzo del segundo ellos han dado un paso al frente y también lo hemos superado. Y bueno, de ahí viene un poco el resultado, ¿no?
Hola, Ernesto. Marta Ramon, en directe a RAC1. Artur ha estat ovacionat quan marxava del terreny de joc. Com veus el seu pas endavant en un partit com el d'avui? I com has encaixat els xiulets del Camp Nou quan ha estat substituït? Sembla que el canvi no ha agradat. Com ho has interpretat o si t'ho ha semblat així?
Pues sí, es un jugador que ha dado un paso al frente, está jugando muy bien y estamos muy contentos con él. Y en ese sentido, pues es un activo más de los que tenemos, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues bueno, yo soy la persona que mejor conoce a los jugadores. Y bueno, tenía una pequeña sobrecarga y no iba a arriesgar teniendo en cuenta lo que tenemos por delante. Y ya está. Entonces, pero eso solo sé yo, tú tienes que aguantarte, nada más.
Mister, buenas noches. Joan Mallori, Cadena Cope, en directo para el partidazo. Hoy has apostado por Rafinha. La apuesta es evidente que ha salido bien. Cuando precisamente él ha abierto la lata, ha metido el gol, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues nada que no se me pase por la cabeza si lo mete otro. Realmente ya sé que la gente está muy pendiente de esas cosas. Parece que si hace el gol el jugador que sale en ese momento, pues se ilumina todo. Pero en realidad el trabajo de Rafinha estaba ahí, desde el primer minuto hasta el último. Sabíamos lo que nos podía aportar. Es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, un jugador que después es muy generoso en el esfuerzo, que mete el pie, que aprieta, y para este partido pensaba que nos podía venir bien. Ha tenido el premio del gol y mucho mejor para él y para todos, porque también desde el punto de vista individual le puede dar confianza.
Aquí Sique Rodríguez, en directo para el larguero de la cadena SER. Como entrenador, ¿este puede ser el partido que te deje más satisfecho del juego del equipo?
Vamos, yo creo que hemos tenido partidos muy buenos, independientemente, aparte de este. Yo creo que desde el punto de vista del equipo ha estado muy bien, pero venimos de jugar un partido contra el Tottenham en Londres que fue maravilloso. Entonces, pues no sé en qué escala ponerlo. Desde luego, lo bueno del partido de hoy es que hemos superado las adversidades que teníamos y sobre todo, pues bueno, nos vamos a engañar. Son 3 puntos más, tenemos 9 y los rivales de hoy, pues ha habido un empate que nos favorece. Y para nosotros desde ese punto de vista era muy importante. Y en cuanto ha sido mejor que otros partidos, yo creo que la línea del equipo es parecida. Hemos tenido momentos malos en algún momento de la temporada, pero bueno, nos ha faltado quizá a veces en algún momento un poco de brillantez, pero estamos contentos. Yo creo que en Champions estamos haciendo un buen torneo por ahora.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor Onda Cero. Victoria ante el Sevilla, liderato en Liga. Victoria hoy, un paso muy importante para la clasificación en Champions. A pesar de la ausencia de Messi, ¿son las mejores sensaciones para afrontar el último gran partido de la semana ante el Real Madrid?
Bueno, nos queda el final de la semana. En esta semana tan importante, de momento llevamos 2 victorias... que eran fundamentales, y ahora pues bueno, nos enfrentamos al Madrid, el clásico. Sabemos lo que significa desde el punto de vista emocional para nuestra gente, para ellos también, y sabemos que a pesar del momento de los rivales, o sea, del momento en el que estás tú, del momento en el que está el rival, en esos partidos no hay distancias, todo se comprime. Y veremos aquí un gran Real Madrid y esperamos ver también un gran Barça. Y desde luego será un partido emocionante, pero no pienso que tenemos cierta ventaja por de dónde venimos. Tenemos que mentalizarnos para actuar como hoy, con esta solidez, con esta solidaridad y con ese sentido de equipo que creo que ha sido la clave del partido.
Aquí Ernesto, el Bernal del Diari Ara. Creus que amb l'absència de Messi, Luis Suárez personalment ha fet una passa endavant per liderar l'equip? Gracias.
Mira, Luis lleva 2 partidos en los que está haciendo un gran trabajo, o que me han preguntado, porque por ello más parece que en los otros partidos estaba en crisis porque no marcaba y parece que ahora está mejor, y realmente el trabajo de Luis siempre está ahí, siempre aparece, ¿no? Entonces él ha dado un paso porque evidentemente lo necesitamos, pero como han dado un paso el resto, como lo ha dado Artur, como lo ha dado Coutinho, como lo ha dado Rakitic, que ha hecho un gran partido, los centrales, que hoy han estado extraordinarios, Jordi Alba, en fin, me dejo alguno, pero es que yo creo que es un poco general. En ese sentido estamos contentos con cómo nos ha ido hoy.
Hola, Mister. Xavi Hernández para el diario Marca. Haces mucho hincapié en que el Barça hoy la clave de la victoria ha sido la solidaridad, el sentido de equipo. ¿Vinculas eso un poco a la ausencia, no solo en el once inicial, sino en la banda calentando de Dembélé? ¿Y le instas a que se suma a este carro?
No tiene nada que ver. Yo lo digo porque lo siento, lo que veo en el campo. No tengo ningún mensaje para nadie, si no lo diría directamente. No, en absoluto. No es una lectura que errónea.
Hola, buenas noches, Jordi Blanco y ESPN. Ayer dijo Spalletti, antes de, en la previa, que sin Messi aventuraba que podía ser un poco más fácil para el Inter de Milán el partido de hoy. La respuesta del equipo en general, el colectivo en global, es la mejor respuesta, dijéramos, para el entrenador italiano y para demostrar que este Barça está preparado a jugar también, incluso sin Leo.
Bueno, vamos a ver, yo interpreto las palabras del entrenador rival en el sentido de, bueno, de calibrar la ausencia tan importante de un jugador como Leo, en ese sentido, pues no creo que sea nada que sea un demérito, intente hacer un demérito con nosotros, en absoluto. Eso yo lo veo así. Y en cuanto al lo otro, pues bueno, nosotros siempre tratamos de jugar como equipo. Yo creo que siempre jugamos como equipo. De hecho, tenemos un estilo reconocido y reconocible. Lo que pasa que cuando está Messi nos da un toque de brillantez que es extraordinario. Y claro, y eso lo reconocemos. Cuando no está, pues lo tenemos que suplir de alguna manera, ¿no? Y hoy, pues bueno, hemos acertado en el juego, en las ocasiones, pero sabemos que tenemos que estar preparados también para alguna vez, pues bueno, pues no acertar, que a veces Leo nos desatasca partidos que parece que son difíciles de desatascar. Pero bueno, en cualquier caso, esperamos que se recupere pronto porque queremos seguir contando con él, sin ninguna duda, y cuanto antes. Yo creo que todos los que estaban en el campo le estaban echando de menos desde el primer minuto.
Hola, ¿qué tal? Mr. Max Cárdenas de Fox Sports, estamos en vivo. Quería preguntarle, como entrenador, una de las cosas más difíciles es manejar el grupo, dejarlos a todos contentos. ¿Cómo es tratar con el carácter que tiene Arturo Vidal, de un jugador que tiene 13 años, que siempre ha sido titular en todos los clubes que ha jugado, de poder manejar ese carácter? ¿Y cómo muta el equipo cuando entra Vidal y sale Artur? ¿Cómo muta, cómo cambia el Barcelona?
Manejar el carácter de los jugadores es lo mismo unos que otros. Al final todos quieren jugar. En eso no hay ningún jugador que no quiera jugar y que no haga mentalmente el equipo sin ponerse ellos en el once. Todos, yo he sido jugador y siempre te haces una composición de lugar y dices, bueno, vamos a jugar yo y 10 más. Es así. Entonces, pues a Arturo le pasa lo mismo, pero él es un jugador que tiene mucho entusiasmo, que siempre va hacia adelante, que no mira para atrás, y además tiene algo que es contagioso, que es cuando tira la presión todo el mundo va detrás. Es un jugador además que siempre se suma al ataque y está cerca del gol siempre. Entonces yo creo que es un jugador que nos puede ayudar, que uno no juega todo lo que quisiera, pues todos quieren jugar y nadie quiere que le cambies, eso es así, pero se lleva.
Buenas noches, mister. Rafael Riverso, Tutto Sport. ¿Se esperaba algo más del Inter esta noche, sobre todo en la primera parte y sobre todo porque ayer Spalletti dijo que venía aquí para robarle el balón al Barça?
Ellos son un gran equipo y nosotros, el hecho de que ellos no hayan estado bien, lo achaco más a cómo hemos estado nosotros que a un demérito de ellos. Más que nada porque nosotros también sabíamos que ellos quieren la pelota, que ellos querían sacar el juego desde atrás, que quieren meterte, querían que jugáramos en nuestro campo y sin embargo nosotros hemos jugado más veces en su campo que en el nuestro. Salvo el comienzo del segundo tiempo, que ellos ahí nos han apretado alto y hemos tenido alguna dificultad, el resto del partido yo creo que ha sido nuestro. Pero bueno, lo achaco más a que nosotros hemos estado muy bien.
Hola, Mr. Ignasi Oliva, Paraguay.com. Le pregunto sobre Ousmane Dembélé, le vimos ante el Sevilla, pero hoy no. ¿Usted está satisfecho con su trabajo? Gracias.
Es un jugador más de la plantilla, tengo muchos y a veces decido que juegue en unos, a veces que decido que juegue en otros. Sin más, no tengo mucho que decir al respecto.
Sí, mister, desde Italia. Volevo chiedere se l'assenza in Angolan ha fatto in modo che potesse tenere più alto.
Volevo preguntare se l'assenza di Nainggolan ha contribuito al fatto di pressionare meglio all'Inter.
No, Nainggolan è un giocatore molto importante, non abbiamo nessuna duda. È un giocatore che sì, effettivamente tira la pressione molto arriva, che fa che nella salita di gioco tengas difficoltà, anche bueno, e anche Borja Valero lo stava facendo bene, però in qualche caso. Todos tenemos bajas, ¿eh? Ellos han engolat, nosotros Messi.
Bernat Aguilar, del Nacional.cat. 6 partits consecutius encaixant gols i avui s'ha tornat a deixar la porteria a 0. Com valores aquesta dada? Aquesta...
Bueno, más que el dato del, de la portería cero, lo que hago siempre, vamos, lo que más miramos es las veces, la sensación que tenemos de las veces que nos llegan. A veces el contrario, te llega una vez y te mete un gol, y eso no puedes hacer nada por evitarlo, porque el fútbol es como es. Pero sí el hecho de que nos hayan llegado poco, nos hayan generado poco, yo creo que es un buen dato para nosotros.
Sergi Capdevila, Diario Sport. Mister, ayer el Madrid ganó generando muchas dudas, entre silbidos, una atmósfera enrarecida en el Bernabéu. Hoy el equipo se demuestra a sí mismo que sin Leo Messi tiene argumentos, tiene recursos. ¿Qué partido esperas el domingo después de esta jornada intersemanal de Champions? ¿Y cómo crees que llegará Lopetegui y el Madrid? ¿Cómo llegará con ese temblor, posible temblor de piernas al Camp Nou?
Pues de una manera más peligrosa todavía. Porque ya sé que el Madrid aquí va a dar la cara. Y entonces nosotros tenemos que abstraernos del... disfrutar del partido de hoy, pero abstraernos al mismo tiempo, porque nos tenemos que poner en la casilla de salida para disputar el partido con el Madrid. Y sé que el Madrid, aunque venga en crisis, vendrá aquí a mostrar toda la fortaleza que tienen. Y tienen mucha porque tienen grandes jugadores. Eso no nos vamos a engañar. Entonces... no me fío nada de esta situación, de sensación de que ellos pueden estar mal y nosotros estamos muy bien. No, no. Vamos a ponernos en el punto de partida y vamos a empezar de cero, que es como van a partir ellos.
Última pregunta.
Sí, Ernesto Eugenio Salinas, de Radio Bio Bio de Chile. Quisiera saber en lo futbolístico, ¿qué quiere usted cuando pone a Arturo Vidal en la cancha? ¿Qué le pide? ¿Qué quiere más que le entregue? ¿Qué más tendría que hacer él para que sume más minutos aún? Gracias.
Pues cuando los jugadores, lo que les pedimos, que sean ellos mismos, que muestren todo su talento en el campo. Y Arturo Vidal también, que muestre el talento que tiene, el entusiasmo que tiene para el juego, y en función de eso, pues es el, por lo que les colocamos en el campo, ¿no? Lo que pasa que no es solo una cuestión de un jugador u otro, o sea, no es solo una cuestión de un jugador de cómo lo hace o lo deja de hacer, sino es una cuestión también de que hay otros jugadores y hay que elegir. Esa es la cuestión. Y a veces eliges a un jugador para jugar y a veces eliges a otro. Y claro, todos lo quieren hacer bien y todos en este equipo, casi todos lo hacen bien porque son buenos jugadores. Entonces, esa es la cuestión, pero es un jugador que pensamos que nos puede ayudar mucho.
Gràcies.
Sí. Doncs Marcia Valverde, amb aquesta explicació del canvi d'Artur, eren motius físics, tenia una petita sobrecàrrega muscular.
Són criatures que devoren la sang i es mouen en la foscor. No les veus, però ataquen quan menys t'ho esperes.
Nen, que només és un mosquit.
Del 22 de setembre al 18 de novembre viu l'autèntic Halloween a PortAventura World. Terroríficament divertit. Ara, amb Xiveca, gaudeix de fins a 20 euros de descompte a PortAventura Park. Mira els cupons promocionals.
L'efecte Costa.
Jordi, millor impossible, eh?
Doncs sí, la veritat és que tenint en compte el que ens imaginàvem abans del partit, crec que abans de Valverde tu deies alguna cosa així com jo no m'ho esperava tan bé i jo tampoc, no ens enganyarem. A mi la segona part m'ha agradat menys que la primera, però també entenc que la intensitat que havia desplegat el Barça la primera part doncs no era fàcil mantenir-la, sobretot perquè peces com Artur i Rafinha, que han estat... capdals a la primera part, doncs havien perdut una mica de gas, calia canviar-los i és evident que els retocs, tot i que avui han sortit bé, doncs no...
Però era un altre partit i l'equip no ha patit defensivament i ha superat aquells primers 10 minuts inicials, sí, de la segona part, que eren difícils de gestionar, eh?
Sí, sí, no, avui l'equip, deia l'Oriol, s'han conjurat, jo crec que del minut 1 al 90, en cada moment amb les seves particularitats, més brillant a la primera part, més de supervivència a la segona, però és veritat que la gasosa de l'Inter ha durat 10 minuts i que després el Barça, una mica entre tots, però jo voldria posar èmfasi en Artur. Uh-huh. El Bernat crec que ha dit que ha nascut un amor amb el Camp Nou. Sí, jo sí. Crec que avui podem dir que ha nascut una estrella perquè un tio que després de perdre dues pilotes a la frontal de l'àrea es juga a la tercera...
Això és personalitat.
Clar, a mi aquest tio és amb guanya.
Aquest, clar, és que aquest cap és diferent. Jo crec que el Camp Nou també, perquè hi ha hagut aquella tercera que se l'ha jugat, que jo crec que ha estat al límit, i d'allà ha sortit una gran ovació perquè tothom ho ha interpretat igual.
Sí, però a més diria... No vull que em falli la memòria, diria que el 2-0 neix també d'una pilota que treu ell així com per damunt de la... com amb una...
No, allà arriba una oportunitat, l'alpal de Coutinho.
Ah, d'acord.
Però sí que arriba la doble oportunitat. Deixa'm enfocar l'últim minut cap a Madrid, perquè ja el tenim aquí.
Arriba en el pitjor moment possible.
D'acord. I el nostre 11 serà el mateix?
Jo crec que sí. Vaja, estic d'acord amb el que deia l'Oriol. Si fas un partit que afrontes amb dubtes i surt tot tan rodó, tindria poc sentit... Vaja, des del meu punt de vista tindria molt poc sentit canviar-lo. I ja sé que l'altre dia amb tu parlàvem de... Bé, Sergi Roberto com a fals extrem per Marcelo. Jo ho sento. No podem jugar sempre en funció del rival. Si així t'ha sortit bé...
Jo també.
Doncs per què canviar-ho? Deixa'm dir que arriben al pitjor moment, no perquè m'hagi tornat
boig. No, perquè el Madrid té aquesta capacitat per ressuscitar quan pitjor...
Però a més és que estem davant dels dos extrems. Estem davant del Madrid fent pena literalment ahir... I tu, recuperant la confiança, superant totes les proves que t'estan posant els últims partits, mal assumpte. Aquí només puc estar d'acord amb el vicepresident Borda.
Et dic una cosa, però, si el Barça juga amb la intensitat que ha jugat avui, pressiona com ha pressionat,
totalment
el Madrid té un partit pesadet. No hi és Messi,
però
tenen un partit de picar pedra, eh?
Absoluta. No, per mi el Barça és favorit, però ja se sap que aquestes coses, el clàssic... Em deixo
no
el Tinter Coutinho, eh?
Sí, el deixem per... Mira, donem-li l'oportunitat al Madrid.
El deixo per un altre dia perquè avui no el deixaria.
Sí, ens el guardem per diumenge.
Vinga.
Vinga, gràcies, Jordi.
Recupera el tercer temps i molts més continguts a catradio.cat.
Catradio.cat.
A l'app de Catalunya Ràdio i Esport 3 o a Spotify. A Catalunya Ràdio, la TDT.